de ciència certa.
Arriba el mes de setembre i comença una nova temporada, un nou any, un nou curs per a De Ciència Certa també. El primer que fem és saludar a José Cantó, doctor en física i didàctica de la ciència. Benvingut, José, què tal?
Molt bé, si estem després de tot l'estiu per a continuar portant el món de la ciència als nostres oients.
Bueno, i com més habitual, arranquem aquests programes amb les efemèrides.
Les efemèrides del mes.
Bueno, hem començat el mes de setembre, el mes del nou curs escolar, que és el que destaquem així doncs, en aquest arrencament de curs també per a De Ciència Certa.
Doncs per aquest mes de setembre, les efemèrides que he portat són les següents. I és que un 1 de setembre de l'any 1925, l'oceanògraf Odon de Buen va publicar un llibre que s'anomenava Resumen d'un curso de biologia. Ara que estem començant el curs escolar, doncs bé, era el primer moment, ocasió en el que apareixien continguts ecològics en els llibres de text curriculars en tota Espanya. Estem parlant de l'any 1925, que ja començava a veure's que els temes medioambientals i ecològics eren termes que, i eren matèries que s'havien d'estudiar a lo que era l'educació. I un 8 de setembre de l'any 1522, Juan Sebastián Elcano va culminar la seua circumnavegació de la Terra al costat de Fernando de Magallanes. Aquest gran viatge va donar lloc a un coneixement molt important del que és l'esfera terrestre, que és la base de la cartografia moderna. I ja fa més de 500 anys que en aquest viatge es va demostrar una cosa que encara 500 anys després encara n'hi ha gent que posa en dubte, i és la forma de la Terra. I un 19 de setembre de l'any 1898, naixia l'enginyer químic Erik Andreas Roentgen, que és conegut per inventar el primer pot d'aerosol amb vàlvula que podia contindre i dispensar fluids. O sigui, tots els esprais que nosaltres estem acostumats a utilitzar en molts productes, doncs es va ser inventat per aquest enginyer químic. I un 25 de setembre de l'any 1956 naixia l'enginyer Danny Hillis, que va dissenyar l'anomenada la Connection Machine. Va ser una supercomputadora que estava dissenyada i que executava de manera paral·lela, amb la qual cosa es va basar en una qüestió que ara ja tenim completament actualitzada, que és la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial necessita de poder processar moltes dades, i aquest enginyer va ser el qui va començar una línia d'investigació que són els ordenadors en paral·lels. I un 26 de setembre de l'any 1962, la biòloga marina i ecologista Rachel Carson va publicar el seu famós llibre La primavera silenciosa. La primavera silenciosa és un llibre que marca una època, perquè és una de les primeres obres a on s'adverteix dels efectes perjudicials dels pesticides per al medi ambient. En el seu moment va ser una obra molt revolucionària, va haver molta polèmica, però van aconseguir una qüestió que va ser fonamental, i és, per exemple, prohibir el DDT, que va ser un dels pesticides més utilitzats, però que causava un malbé a tot el que era l'entorn, perquè s'ha pogut detectar inclusive a l'Antàrtida, on mai s'ha tirat aquest pesticida. I per últim, un 30 de setembre de l'any 1882 naixia el físic Hans Geiger, que al costat d'un altre company, de Walter Müller, va desenvolupar el que coneixem com el comptador Geiger, que és un detector que permet mesurar la radioactivitat dels llocs i dels objectes. No sé si heu vist la sèrie Chernobyl, sempre van en un aparell que van mesurar quanta radioactivitat està emetent, i això també, o sea, este tipus de comptadors estan no sols a les pel·lícules, evidentment, sinó estan utilitzant-se adaptats, per exemple, a tots els hospitals. Tots els hospitals tenim una zona de radiació, tenim una zona en el qual n'hi ha una radiació n'hi ha una radioactivitat, i aleshores s'ha de mesurar i s'ha de tindre compte de quines són les intensitats, i aleshores això encara està utilitzant-se en els nostres hospitals.
Bé, conegudes les efemèrides, entrem de ple en el tema del mes.
De ciència certa, el tema del mes.
I quin és aquest tema que anem a desenvolupar en De Ciència Certa este mes de setembre?
Doncs aquest mes de setembre porta un tema que és un poc conseqüència de moltes activitats, d'una activitat en concret que ha fet este estiu, que era llegir i poder estar més relaxat, i m'ho ha passat bomba, sobretot en una notícia, i veure com es forma la notícia i com es forma la fake news. I és que ha sigut notícia, tot va començar sobre juliol, en el qual uns astrofísics que estan en el sistema Atlas de Xile, van detectar un objecte que estava viatjant per al sistema solar, que era un poquetet estrany. Resulta que van trobar un cos molt gran, de més de 20 quilòmetres de llarg, i que entrava en el sistema solar. El van batejar com el 3 i Atlas, i el van presentar com el que era el tercer objecte interestel·lar que s'havia observat, és a dir, un objecte que no pertany al nostre sistema solar, sinó que ve més enllà del sistema solar. Ja n'havíem tingut dos, havíem tingut el Oumuamua en l'any 2017, i havien també tingut el Borisov en 2019. Clar, a partir d'ahir va començar una història, i és que unes setmanes després d'aquest descobriment van haver un grup d'astrofísics que estava liderat per l'astrofísic Avi Loeb, que és catedràtic de la Universitat de Harvard i és un seguidor de les teories sobre la vida intel·ligent en l'univers, i va publicar un article que no és un article científic, perquè està col·locat en el que nosaltres anomenem un repositori científic, que és un lloc on els científics podem posar aquests articles abans de ser publicats, o sigui, abans de ser, mirats amb lupa per dos revisors independents que no saben qui són els autors, etcètera, etcètera. I n'hi havia una pregunta molt, molt potent dins d'aquest article, i és que plantejava: i si aquest objecte interestel·lar, el 3 i Atlas, és un objecte artificial de tecnologia extraterrestre? És a dir, i el text, si es mirava, el que estava fent era un exercici únicament pedagògic. És a dir, simplement plantejaven una hipòtesi que era completament teòrica, en el que plantejava, si fora un objecte que no fora natural, sinó que fora un objecte enviat per una civilització extraterrestre, de quines maneres es podria tindre evidències de que això fora així. Ahir hi havia moltes especulacions, que, per exemple, que utilitzaven el seu pas per la Terra per a poder-nos investigar, per a poder-nos canviar de trajectòria, però, per exemple, ells en ningú moment afirmaven que aquesta hipòtesi fora real, sinó que era un exercici pur d'imaginació i que el més probable, que és el que és que es tracta d'un cometa, d'un objecte que ve fora del sistema solar, com altres objectes han tingut. Però, clar, a partir d'ahir va haver tota una cascada de comentaris, de posts, d'articles, de que si era una nau extraterrestre que venia a atacar-nos, a investigar-nos. I la veritat és que després de tot això, totes les xarxes socials van canviar este enfocament i això va ser una bogeria. I com els comentaris que s'utilitzaven eren comentaris que utilitzaven una part de la informació científica, però la utilitzaven conforme ells volien. Clar, tots es basaven sobretot en diverses qüestions estranyes. Quines qüestions estranyes n'hi havien? Doncs n'hi havien algunes que, per exemple, feia que la seva òrbita era molt peculiar. I és veritat, la seva òrbita és un poc especial. Per què? Perquè va passar molt propet del planeta Mart i en el moment en el que passa més prou de la Terra està en una posició que el Sol fa que nosaltres no el puguem observar, i això els conspiranois ja començaven a dir que això era perquè estaven intentant evitar que nosaltres poguérem detectar, quan evidentment si és una nau extraterrestre, què més li dona que puguem detectar o no, perquè si en teoria tenen una tecnologia superior, nosaltres no representem ningú problema. I és que el que s'ha detectat fins ara és que es tracta d'un objecte interestel·lar, això sí que ho sabem, resulta que és el tercer, i per tant estem entrant dins d'una nova categoria que fins ara no s'havia observat, i són possibles objectes de fora del nostre sistema que, pel que siga, estan viatjant per l'espai i que es veuen atrapats per l'atracció gravitatòria, en aquest cas, del Sol. No n'hi ha més enllà de tot això. Les dades que sabem fins ara és que mesura al voltant d'uns 20 quilòmetres de diàmetre, que ara actualment està a uns 670 milions de quilòmetres del Sol, està més enllà de Júpiter, i que té una velocitat molt, molt alta, una velocitat que estem parlant de 68 quilòmetres al segon. Això és una velocitat molt alta, i la seua trajectòria, que sí que s'ha pogut investigar, és una trajectòria que s'anomena hiperbòlica, i confirmen el seu origen, que és interestel·lar, és a dir, fora del nostre sistema solar. Què és aquest objecte? Pues possiblement aquest objecte va ser un objecte que va ser expulsat d'un altre sistema solar en una interacció gravitatòria que pot passar. I a partir d'ahir pues, viatja per l'espai, i quan troba un altre objecte pues, es veu atret i continua el seu viatge. La seva aproximació màxima a la Terra segurament serà sobre el voltant del 30 d'octubre i estarà a uns 200 milions de quilòmetres de la Terra. És a dir, tots els experts estan dient que no n'hi ha ningú tipus de problema de col·lisió. Però, clar, ahir van haver totes les fake news i tot. I vaig disfrutar molt perquè era un exemple molt clar que he pogut documentar i que vaig utilitzar en les classes enguany per a veure com una notícia científica s'agafa i es pega la volta i s'utilitza per a poder donar vol a una sèrie d'idees i d'hipòtesis que res tenen a veure amb la ciència. La veritat és que Des del punt de vista astrofísic és una joia, perquè no és molt habitual poder detectar aquests objectes. I per què no és molt habitual? Perquè aquests objectes normalment són molt dèbils i en realitat els objectes que s'han detectat quasi anem a dir que s'han detectat un poc per casualitat, com veurem també en les efemèrides. És a dir, són objectes tan dèbils que simplement ara el que s'ha detectat va ser gràcies a una sèrie de fotografies quasi simultànies en el que es veia un objecte molt dèbil com canviava la seva posició, i aleshores es va poder determinar quin objecte era. Per què són importants aquests objectes? Perquè estudiar la seva composició, al ser objectes que venen fora del sistema solar, estudiant la seva composició podem saber si la composició del nostre sistema solar és una composició especial o és una composició habitual dins del que és l'univers. Perquè, clar, no tenim moltes oportunitats d'anar a un altre sistema solar a prendre mostres. En aquest cas són eixes mostres que es venen a nosaltres i que es poden dir moltes coses. Per exemple, una de les qüestions que s'ha sorprès moltíssim és que la seva composició n'hi ha un punt molt alt de diòxid de carboni, i aleshores sembla que els compostos carbonats són compostos que són molt habituals. Aleshores, és un objecte que té un interès científic molt gran, però que té un interès conspiranoic brutal, i quasi podria ser el protagonista d'una novel·la de ciència-ficció en la qual pot tindre tots els elements possibles per a fer una bona novel·la, inclusive una bona pel·lícula. Però, clar, hem de distingir moltíssim en el que és ciència i en el que és ciència-ficció. I com sempre estem dient als nostres oients, que en les xarxes socials viatja tot. Hem de tindre criteri per a poder decidir quina és la bona informació i quina és una informació completament sesgada. No obstant això, jo he de reconèixer que m'ho ha passat bomba.
Bueno, és interessant el tema, interessant sobretot això. Anem amb les curiositats.
Les coses més curioses a De Ciència Certa.
Quines són aquestes curiositats?
Doncs, conforme estava parlant, estos objectes, els cometes, els objectes que venen fora del sistema solar són objectes que són molt dèbils i que són molt complicats de poder detectar, i alguns d'ells s'han detectat per casualitat. Uno d'ells es va detectar quasi en el pati d'una casa, perquè estem parlant del cometa Shoemaker-Levy. Este cometa va ser molt important, es va descobrir en març de l'any 1993, i va ser molt important perquè en juliol de 1994 eixe cometa va impactar contra el planeta Júpiter, i aleshores va ser la primera vegada que es va poder observar en directe un aconteciment d'aquestes característiques, és a dir, com queia un objecte en un planeta i quines conseqüències tenia. Lògicament, l'impacte que va fer contra Júpiter va ser impressionant, es va poder observar. Si haguera sigut en la Terra, haguerem estat en un event completament catastròfic, tipus els dinosaures. I la veritat és que va ser un aconteciment que es va poder fer. I la veritat és que, la curiositat és que eixe cometa el va descobrir una dona, Caroline, mentre estava observant de manera com una aficionada en un lloc tan quotidià com era el seu pati de sa casa. Estava en unes condicions, lògicament, aïllades, sense molta luminositat, i va ser un dels exemples com la ciència, anem a dir-li, amateur, col·laborava amb la ciència, anem a dir-li,
oficial,
i com aquesta col·laboració sí que portava a esdeveniments científics. En aquell cas no van dir ningú que era una nau alienígena que, quan li s'havia acabat el combustible, aleshores es precipitava contra Júpiter. És una curiositat perquè n'hi ha tota una xarxa d'observadors que estan ajudant els astrofísics a comprendre un poquetet l'univers més pròxim i més llunyà.
I anem a continuar amb els titulars que dona la ciència. Quines són aquestes notícies? Què volem destacar?
Destaquem les notícies següents, i és que un estudi als Estats Units ha revelat que les persones que passen molt de temps sentades en el vàter amb el mòbil, que és una de les qüestions més habituals, tenen un 46% més de risc de patir hemorroides que aquelles que no ho fan. És a dir, han detectat que els hàbits que nosaltres normalment fem al bany influïxen moltíssim en el que és la salut, així que la salut inclusive en el bany. També ha estat notícia que han utilitzat intel·ligència artificial per anticipar episodis d'alta contaminació per trànsit a València. Ha estat un sistema d'alertes que ha estat desenvolupat per el Consell Superior d'Investigacions Científiques i la Universitat Politècnica de València, que és capaç d'informar en 30 minuts d'antelació si una part d'un carrer de València va enregistrar un nivell de trànsit elevat, i a partir d'ahir poder adoptar les mesures preventives, en aquest cas no sols de circulació, sinó per a reduir la contaminació. També ha estat notícia que un equip espanyol ha investigat com es pot combinar la pluja i el sol que està mentre està ploent per a crear energia. Aquesta energia es pot utilitzar per a mantindre operatius sensors ambientals o dispositius portàtils sense tindre necessitat de bateries, i és un avanç molt gran perquè n'hi ha molts llocs on estan utilitzant aquest tipus de sensors, com per exemple quan estem parlant dels sensors de rius que poden veure i poden mesurar si venen riuades. És important poder tindre tots els sensors que no tinguin aquestes bateries que quan s'acaben deixen de donar les senyals. I per últim, un estudi també de la Universitat Politècnica de València i de la Universitat Internacional de València ha revelat com, per exemple, totes les mentides que es van succeir després de la dana del passat 29 d'octubre van aconseguir condicionar la percepció pública de la crisi. Segons els resultats, 3 de cada 4 van ser continguts falsos creats intencionadament per enganyar, utilitzant sobretot una forta càrrega emocional i amb un objectiu molt clar, que és generar rebuig cap a les institucions i cap a la ciència. És un exemple més de que aquestes coses que han parlat en el tema, que poden ser molt gracioses, estan utilitzant-se per determinats sectors d'una manera molt intencionada, perquè el que volen és eixe desprestigi de la ciència.
Interessant també este estudi de la Politécnica. I anem amb la part final, la que es connecten els nostres oients, i és aquesta pregunta que formulem per a que els nostres oients puguin obtindre aquest rellotge solar cortesia de Darío Mira. Però primer anem a resoldre l'incògnita que plantejàvem al mes de juliol, no? A finals de
sí,
juliol.
Sí, estàvem parlant en juliol i en juliol vam parlar d'un tema que lamentablement ha sigut notícia molt després, parlàvem dels incendis, sí. I parlàvem dels grans incendis i com canviaven i malauradament s'han confirmat perquè han tingut un estiu de focs molt gran. Afortunadament nosaltres vam tindre l'esglai de la Font Roja, no ha anat a més i de moment bé. I posàvem una pregunta i és que vam parlar de la ciència i els incendis, però n'hi ha una ciència que estudia el foc. I la pregunta era quina és la ciència que estudia el foc? I la ciència que estudia el foc, que s'anomena ciència del foc, o la pirologia. La pirologia és la ciència que estudia com la dinàmica dels incendis es desenvolupa per a poder saber quins són els factors que influeixen en el seu desenvolupament i saber, sobretot, una cosa que és importantíssima, poder previndre com va comportar-se un incendi. Un incendi que ja hem vist que quan arriba a unes dimensions determinades és impossible de poder controlar. Alguna gent es sorprenia d'unes declaracions d'un bomber que diuen que n'hi havia incendis que no es podien apagar. I és veritat, n'hi ha incendis que no es poden apagar, n'hi ha incendis que el que fan és que quan es debiliten, aleshores sí que es pot atacar, però n'hi ha moments en què no es poden. Doncs la pirologia és la ciència del foc. I de totes les respostes, la persona que té aquest rellotge solar portàtil cortesia del nostre amic Darío Mira és Silvana Fuster, que pot passar per els estudis de Radio Alcoi a replegar-lo.
Molt bé, doncs l'enhorabona a Silvana si té el seu rellotge i anem a donar una nova oportunitat a un altre oient amb una nova pregunta.
Doncs sí, perquè el mes de setembre també és un mes en el qual anem a canviar d'estació i és que la tardor començarà el 22 de setembre a les 20 hores i 19 minuts, hora oficial peninsular, segons els càlculs de l'Observatori Astronòmic Nacional. I canviem a la tardor. Però resulta que la tardor, com a paraula, és una paraula relativament moderna en valencià. Perquè a principi de segle XX, per exemple, no s'utilitzava la paraula tardor per a referir-se a aquesta estació. Voldria que investigaren a veure quina paraula s'utilitzava o quines paraules s'utilitzaven per a referir-se a la tardor i descobriran una denominació que és extremadament preciosa.
Bé, doncs convidem els nostres oients a que facin també d'investigadors. José Cantó, hem de recordar radioalcoi@radioalcoi.com. Ahí han d'enviar les respostes. I ara sí, despedim com cal a José Cantó, doctor en física didàctica de la ciència. De nou, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
Adéu.
De ciència certa.